Sega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bueno, he sentit un eco, que no sé si és normal o no és normal. Benvinguts, mosseguis. Benvinguts a aquest nou episodi de Mossega la Poma. Si no, un segon, deixeu-me... Bueno, vaig a No sé on estic. És terrible. Un moment. Marc, hola.
Sents hola. Jo et sento bé, jo et sento bé. Vale, doncs no tindràs la finestra de YouTube també engegada i llavors et sents en eco?
Sí, et passo... Espera, anem a saludar el Rai, que ha vingut avui també.
Hola a tothom.
Hola, Rai. Escolta, això de ara tenim a l'estream llarg del bo i fem introduccions professionals. Així m'agrada. És en plan super radiofònic, en plan... Hola, engeguem. No sé on estic. Em sento un eco.
Raó, Marc, perdoneu. Estava amb la finestra de YouTube per monitorar.
Tenies el YouTube engegat i et senties amb el tornaveu.
Bueno, doncs, perdoneu. Benvinguts, mosseguis, al programa 617. Aquí avui amb en Marc i amb en Rai. Volem parlar dels nous iPads, dels nous MacBook Air i sobretot del nou Mac Studio i d'altres moltes més coses. Vull dir que això serà una mica... Jo tinc un tema... Mira, aprofitant que aquí està el Rai, vull parlar d'un tema... lligat a Bitcoin i als shitcoins. I a més a més...
La paraula ho diu, eh? La paraula ho diu. No, exacte, fa falta un
no
mapa,
enganya ningú.
O sigui, no fa falta un mapa.
Dona pistes.
Sí, i a més a més...
No s'amaguen de res.
No. I a més, Marc, jo tenia un Minuts Mosseguis en producció. I, a més, dilluns, i després ho explicaré, no ho avanço, tinc una entrevista amb un altre Minuts Mosseguis, ¿vale? Però te'n vas avançat, m'has fet canviar tots els números de tots els programes de Minuts Mosseguis perquè te'n vas avançat amb aquesta entrevista que vas fer al
Rui. A més, vas veure la meva entrada currada, eh?
Sí.
Però era bàsicament el que estàvem fent, sí, amb el qual... Sí, sí.
No, va estar força, m'ha agradat molt, eh? M'ha donat moltes idees, m'ha donat molt què pensar. També m'he donat compte una mica d'on està el RUP, no? Amb tot el tema de la IA, en quina posició. I tu li feies aquesta pregunta al final d'això, que em va agradar molt. Dic, RUP, per què no te dediques a la política? Vale? Perquè sí que té un punt, eh? Té un
ell,
punt...
té la visió, té una visió molt clara. Sí.
Com es diu aquest? Aquest que ara l'han fotut fora de Telefònica, que portava el gorrito aquest, que semblava un indigent.
El Chema aquest.
Ah, sí, el Chema Alonso.
L'han fet fora o ho ha deixat?
Bueno, no sé. En tot cas, que vagi ell, que vagi el grup, tio, que els assessori.
Segurament en sap més, eh? Segurament en sap més. O sigui,
ui, que... ja t'ho dic jo que segur que sí. Vale, doncs, deixeu-me fer diverses coses. Mira, és que, clar, el problema de conduir o parlar i alhora fer de realitzador és un rotllo, tio. És un rotllo.
Perquè encara no ho tens per la mà. Per cert, escolta una cosa.
No.
Quan vam enregistrar, vaig tenir un problema de cables i no vaig poder fer servir l'Scarlett per connectar els micros al despatx. I vam gravar amb el micro del MacBook Pro.
Estàveu els dos al mateix lloc, no?
Estàvem tots dos en el meu despatx, a l'OPC, en l'edifici Omega, i teníem el MacBook Pro sobre la taula amb el micro per defecte. A més, hi ha un problema, i és que jo sóc profe, i diguéssim que normalment els alumnes de la classe al costat segueixen el meu curs, a més del que estan fent,
No perquè siguis profe, sinó perquè la teva veu... A veure, tu vas caure amb una marmita com a l'Opèlix, vale? I tens una veu hiper-huracanada.
Que no és la més forta de casa meva, eh? O sigui, el meu fill petit és algo impressionant que retumba les parets. Estem rencimentant algunes de les parets perquè cau el guix quan ell fot algun bram, eh? Bueno, doncs, clar, el problema que tenim és això, doncs, que era un micro sobre la taula i hi havia un eco tremendo a la que si jo vaig intentar agafar i pujar, doncs, això, doncs, a anivellar els volums, aplicar compressió, pujar el volum, però com que estàvem en el meu despatx i no és la pelo i estàvem amb un micro, diguéssim, d'ambient, que és el del MacBook, doncs el so era molt dolent. Doncs vaig trobar, vaig decidir, escolta, a tomar pel cul, vaig buscar una IA, uns que es diuen Clean Voice, n'hi ha diversos, n'hi ha diversos, els millors són uns que es diuen Eleven Labs.
I, però què li vas tirar, l'MP3?
Li vaig agafar l'MP3 a l'Ubruntu de la gravació que havíem fet, la vaig tindre que partir amb dos catxos perquè en el Free Tier, en el Free Tier, doncs només m'acceptava mitja hora, i et fot una normalització d'àudio superbona. Després li vaig aplicar una mica de compressió per donar-li una mica un estil que a mi m'agrada més i una mica d'equalització. Però a l'àudio sona superbé, però ja et dic jo que l'àudio original és molt dolent.
I en canvi, molt dolent
perquè hi ha eco, l'elimina completament.
Si no m'ho acaba, i... si no m'ho dius, jo pensava que havies gravat amb stream. Ja,
que havíem estat que havíem estat amb micros bons i parlant bé. Pensa que fins que no apliquem la IA, eliminar l'eco per plugins de so és una cosa que no es pot fer, perquè d'alguna manera la senyal està allà dintre i les freqüències de so són les mateixes, però un volum més baixes. O sigui, costa moltíssim eliminar l'eco. Però com que per allà el que fas és que tu li dones l'entrada i te la regenera sense l'eco, amb el qual treuen l'eco realment. I dius, escolta, tu, impressionant. O sigui, ara no caldria ni fer servir micros bons ni res. O sigui, graves amb una patata...
Bueno, ja saps que d'aquí res no caldrà fer ni podcast, el farà la IA. I que ja haurem passat de tot. Bueno, a veure, dues coses molt ràpides. Deixeu-me... haig de tirar una falca, la falca d'introductòria, però abans de fer-ho, vull saludar, que ja ho he fet, en Quim i en David, que ens estan seguint per YouTube. Moltes gràcies, macos. Si algú més està per aquí i no us costa res i podeu fer-ho, doncs deixeu un comentari, saludeu. I si voleu preguntar o dir la vostra, o opinar o criticar, doncs ja sabeu, els comentaris que poseu, jo els aniré llançant al mig de la palestra per fer més dinàmic el podcast. Anem per la segona falca, només comentant que aquest és el podcast, cas l'episodi 617, que sumats als 100 que ja tenim de minuts mossegui serien més de 700.
Més de 700, eh? Més de 700. Sí, una brutalitat. I si ho comptes amb número d'hores, ens anem gairebé a les 1.000, eh?
Sí, sí, sí. Doncs això, 617 de Mossega la Por. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Fade out. Ara surt bé, eh? I a més, pots decidir quan talles. O sigui, o el deixes o pots quan
talles. Molt bé. Escolta una cosa, Tomàs, jo t'havia de fer una pregunta. D'aquella campanya que vam fer per pagar el Rivers, dic, el StreamYard, no t'han sobrat 17.500 euros per comprar un Mac Studio?
Però tu vas fer una... No sé si va ser a Telegram, em sembla, o no sé on, que vas posar una imatge que no sabia... Que jo vaig, quan vaig veure la RAM... Que, sí, exacte, que Ray et va dir, però vols parar de fer el tonto, vols parar de fer l'estúpid comprant-li disc en aquests gilipolles que són uns careros i que pots...
No, els discs... El dels discs, a veure, d'entrar el que vam fer és...
Té raó, Ray, té raó.
5.000 euros en, 5.000 euros en expansió de disc durs. 5.000 euros.
Una cosa, poc a poc, són 16 teres de discos, són 16 teres de discos dels que van a tota bufa, però en qualsevol cas és un joc tradicional de Mossega la Poma. Quan surten Macs nous és buscar a veure com de car ho pots fer, o sigui, has de fins i tot ficar-hi el Final Cut Pro i la llicència de Logic i de lo que faci falta i una pantalla i un teclat d'aquests màgics i un teclat d'aquests fantàstics.
I l'assegurança a tope, també.
Tot. I a l'Apple Care ho has de posar tot. Ho has de posar tot. Però escolta, 17.000 euros és preu de cotxe encara, eh?
Sí. Jo el que diré ara és, no sé, ho sento, sento barrejar pomes, peres i cols, però recordes, Marc, que quan va sortir el nou Mac Mini M4, que jo et vaig dir, vull un M4 Pro, i vam estar parlant, jo me'l volia comprar abans de, o sigui, abans de final d'any o per Reis, no? Una cosa així. I he estat donant-li voltes, que sí que estaria bé tenir-lo, perquè el M1 que tinc va bé, però amb alguns escenaris petits es queda una mica just. ¿Vale? I saps què passa? Que no li penso donar un duro Apple aquest any, tio.
Vale,
no em canvio l'iPhone, no em canvio el Mac Mini, no em canvio res. Bueno, vaig canviar l'iPad perquè ja portava 6 generacions de retard i estava pobre fet.
No, no, és que jo ho entenc perfectament. O sigui, a veure, jo els Mac, tots els Macs que m'he comprat han sigut, diguéssim, pagats en projectes de la feina. O sigui, són eines de treball.
Sí, sí.
I les eines de treball, doncs, això...
Però és que ho faig una mica com a càstig i una altra com a, que vaig perdent com un interès. Per cert, Rup, molt bona, David, el Davidau, i el Rup, que també està aquí seguint-nos, m'ha dit, jo no entenc què vol dir això, jo no m'he pelat, de fet, tinc que anar al barber amb la meva perruquera, que
no, no. El de la pelada he sigut jo.
Però diu Tomàs.
Ha dit Tomàs, el que ha passat pel peluquer sóc jo.
El que no té temps d'anar al perruquer és el Rai, que té dos crios.
No, jo estic molt bé.
Sí, sí, estàs bé. T'hem vist en altres èpoques una mica més com es diu aquest festival del 70 als Estats Units famós de l'època hippie?
El Woodstock.
El Woodstock, sí, exacte.
Sí, en Rai l'hem vist fins i tot afaitat, o sigui, imagina't.
Ui, ara fa molts anys.
Hòstia, Rai, un oient cabroncete, vale? En el Telegram de Mossega la Poma, va pujar un vídeo d'una de les primeres temporades que estàvem als estudis de la UPC. Que
surt en Rai vestit de mariner després de la primera comunió.
Sí, sí. I jo amb una mena de...
A quin canal? No ho he vist.
Sí, amb una suadora com la que porto jo ara.
Sí, jo també portava una suadora també d'aquestes, una marrón, que tu em gravaves a mi passejant per la part, diguéssim, oberta del campus. Que érem nens, érem adolescents.
Canalla, érem uns canalles.
Bueno, jo devia tenir...
Quin cabron a l'oient.
L'oient tenia 30 i 30 pocs.
Jo no sé d'on coi va treure aquest...
Està per algun puesto, carinyo. És que és el que està, Tomàs. Això està per algun puesto. És el que hi ha.
Però jo no el tenia controlat.
És el que hi ha, tio. És el que hi ha.
Aquesta setmana Apple ha presentat el nou iPad Air. Vale? Ha presentat el MacBook Air M4, que té bona pinta, té bastant bona pinta, eh? I els Mac Studio amb M4 Max i M3 Ultra. La primera cosa
jo crec que ara d'entrada, Tomàs, però no només amb Apple, eh? O sigui, ho estem veient ara, ahir, per exemple, AMD estava presentant uns ordinadors que sortiran a finals d'any. Que bàsicament intenten replicar l'arquitectura aquesta integrada en el que integres sistema on a xip, GPU, CPU integrades amb la memòria unificada, i també se'n van a buscar les 128 GB de RAM i a un preu bastant competitiu. Val a dir que hem de veure quan costarà, com correrà aquest xip, serà performatiu o no. I després també no oblidem, doncs, que per al tipus de tasques que aquests xips ultrapotenciats serveixin realment, el que fan falta són les llibreries de middleware, de connexió, que et permeten executar IA de manera potent. Per exemple, Apple té les llibreries MLX, doncs, que permeten executar IA a tota bufa en els processadors M, o els d'NVIDIA tenen les llibreries CUDA dels que ja hem parlat en altres programes. Les llibreries d'AMD són més xurreres i tot i que intenten d'allò. Però que, bueno, però que s'està veient, o sigui, tant AMD com NVIDIA com Apple estan jugant a això.
Bueno,
qui nota és moltíssim RAM.
No, si entreu ara mateix a la Apple.com o Apple.es i aneu a la part d'Apple Store, entreu directament a Apple i veieu les novetats de presentació d'aquesta setmana, tots tres equips posa després del nom i d'una llegenda, per exemple, diu MacBook Air vuela ligero. ¿Vale? El següent que ve és dissenyat per Apple Intelligence.
Sí, però a l'Apple Intelligence... No. A veure, a l'Apple Intelligence és una moto que ens volen vendre per integrar, per ficar coses a dintre del sistema operatiu que tingui intel·ligència artificial, i jo no estic convençut que jo vulgui que aquestes coses funcionin amb agència pròpia. És a dir, jo vull donar-los l'agència. Aquesta eina que jo he triat i que tindrà accés a aquestes coses i vull tindre molt controlat. Això no m'importa. Ells sí que tenen la visió aquesta del màrqueting. Però el que està claríssim és que avui en dia, ara fixa-t'hi, des de a principis dels 2010, vale, dels anys 2010, era normal una màquina amb 16 gigas de RAM. No era raro, vale? Una màquina amb 16 gigas de...
Apple començava tot amb 8, eh?
Bueno, començava tot amb 8, però bàsicament, pràcticament, si volies engegar el Word, necessites mig BCC necessites...
I una part del... Com es diu? El supercomputador...
El Mare Nostrum.
El Mare Nostrum, sí.
El Mare Nostrum. Però si tu necessites engegar el Word i l'Excel, ja necessitaves les 16 gigas de RAM, en pràcticament quantes coses. Però, d'alguna manera, aquest requisit de les 16 gigas de RAM i aquesta configuració com a estàndard, estic convençut que si vas mirant a l'històric de les ofertes tant d'Apple com de PCs estàndards de Windows, es manté les 16 gigas de RAM com el més estàndard.
Però ha sigut sempre l'estàndard d'usuaris amb ofimàtica.
No tant. En el moment en què tu... No, perquè si tu t'hi fixes al perfil d'ús, quan tu tens els 16 gigas de RAM, vale, ja pots començar a treballar en vídeo i pots treballar en fotografia bé. És el que et permet, amb 8 gigas de RAM no pots treballar en vídeo i en fotografia bé, doncs perquè Photoshop, però amb 16 gigas de RAM i amb 32 ja te lo flipes. Si has de fer vídeo i fotografia, que sempre havia sigut el cas d'ús de dir necessitem maquinote. Sempre havia sigut aquest cas d'ús. No, és que fas vídeo, es posa 32 gigas de RAM. Vale, i sembla que sigui durant...
El meu Mac Mini M1 té 16 gigas de RAM.
Ah, exacte.
Pràcticament tot, eh?
Exacte.
No faig edició de vídeo com a tal, però faig streaming, amb temes de software defined radio que t'ocupa...
Però fixa't que aquest estàndard, o sigui, jo el meu primer Mac, la crisi del polímer que vam tenir el 2007 com el meu MacBook Pro, és perquè jo vaig ampliar el meu MacBook Pro de 8 gigas a 16 gigas. I estem parlant de 2007. És a dir, que una màquina potent el 2007 són 16 gigas i estem parlant que tranquil·lament et compres una màquina el 2022, 15 anys després, i ningú aixeca la ceia perquè tinguis poca RAM. Vale? És com si hi ha hagut un moment en la història del PC, de l'ordinador personal, que les 16 gigas de RAM...
Ha sigut un estàndard, sí.
Ha sigut com un estàndard i les 32 gigas de RAM. Fixa-t'hi, jo em vaig comprar el 2004, el 2014, un MacBook Pro amb 32 gigas i el 2020, quan me'l vaig canviar, em vaig posar 32 gigas també. Perquè és com si s'hagués quedat. Havíem augmentat en millora de processadors i on s'havia millorat sobretot és amb el pas del disc dur que dona voltes, el disc dur mecànic, al disc dur SSD. En el moment que tu passes a disc dur SSD, fins i tot els SSDs més lents són molt més ràpids.
El que passa que tradicionalment és veritat que l'SSD que està integrat en els Macs és molt més ràpid, ¿vale? Però, hòstia, és que el pagues a preu de sang d'unicorni.
Deixant de banda si és un SSD de Mac o és un SSD de Windows, si tu agafes els primers SSDs que es muntaven el 2010...
Que a més fallaven molt, tenien problemes segons...
Tenien límits de nombre d'escriptures molt més baixos, etc. Però ja, quan passes de tecnologia, els SSDs lents comparats amb els discos d'usos mecànics ràpids són molt més ràpids. I llavors, l'incorporació del disc dur SSD és el que fa que la màquina ja es noti més ràpid i és com si la indústria hagués dit no cal que augmentem RAM, perquè els casos d'ús tampoc ens estan demanant més RAM. Fem unes actualitzacions, doncs, de mica en mica, una mica
més
d'estiu.
Només en casos molt puntuals necessitaves RAM.
Màquines molt específiques.
Gràfics...
Macs Pros, màquines per edició de vídeo, màquines per fer coses molt especials. Però el PC habitual d'un developer, d'una persona que fa una miqueta de fotografia i tot això, estava entre les 16 i les 32 gigas de RAM. I això es manté durant 15 anys. En una indústria com la informàtica, on tenim la llei de Moore, que cada 18 mesos, 20 mesos, hem de doblar.
Sí que va canviar. En canvi, sí que ha canviat
la filosofia dels processadors.
Com?
La llei de Moore encara està activa?
Bueno, no és, més o menys. Més o menys hi ha un augment, però l'augment l'hem estat tenint amb preus i amb capacitats d'allò. Sempre hi són. Sí, amb Xcode també necessites...
O Visual Studio, que també necessites un...
Però,
això és en Rupé, que ho va dir.
Però aquest augment de potència que estem veient, per exemple, si mires les evolucions de potència de la sèrie M, que estem tenint com els iPhones pràcticament una sèrie cada any, vale? Doncs, escolta, però cada sèrie punt... és un 50% més potent que l'anterior.
Fins a aquest punt no és una mica màrqueting, perquè fixa't que ara han tret Mac Studios i iPad Air amb M3.
Quan bueno, el, era, diguéssim... però això ho podem comentar. Si és... deixa'm observar això. És a dir, hi ha uns casos d'estudi que seria el cas d'ús d'iPad MacBook Air, iPad Air MacBook Air, que seria...
Perdoneu. És que haig de posar aquest comentari.
Posa-ho.
Albert Mercè. Bona tarda des d'Artés. Jo sóc l'oient cabró que vaig trobar el vídeo vintage en Tomàs.
Que cabró.
Sí, culpable! Sí. Culpable!
Foto del Raimon a
Haitant. Expulsado del Telegram. Ara després et busco i et beneixo, tio. Però quin cabró.
Quina si veig... mala persona.
És que, home, amb els anys que han passat, un es veu com per sobre li passa al
sí, cavall. Sí, sí, sí. Tu et veus sempre igual fins que mires, et ve una foto antiga i dius, me cago un cony.
Albert. Cancelado, absolutament. Fuera. Tu també et veies supernen, Rai. És que vaig flipar. Sí.
I per què no estic jo a l'altra banda de la càmera, imagina't, no? Doncs fixa't que tenim aquestes... que de cop i volta, aquest 50% d'augment de potència cada dos anys...
Perdona, un segon. Em queixo i faig ara una mica el paperot, eh? Però és que em fa molta il·lusió que sigueu tan fidels des dels inicis i que tingueu els recursos per trobar aquestes coses, de veritat. Sou l'hòstia. Bueno, perdona, segueix.
Bueno, doncs això, que si mires això, és que aquest augment, diguéssim, d'un 50 o un 25% més, no ho hem aplicat a la RAM. No s'ha aplicat a la RAM. La indústria no s'ha molestat.
A la CPU potser sí, eh?
A la CPU n'ha anat augmentant sempre, sobretot les GPUs.
Fixa't en les GPUs, en les targetes gràfiques, també hi ha RAM. Tot i que es diu bé baixa RAM, no és RAM normal. Han fet com
RAM, sí.
Una curva capada per dalt on les
a les 24 gigas escapa, almenys les domèstiques.
Sí, no l'augmenten. I, de fet, en aquesta generació nova, que aquest mes i aquest mes passat, tant AMD com Nvidia han tret noves targetes gràfiques, la línia 50 i la línia 90, no hi ha canvi de RAM respecte al model anterior.
Perquè són GPUs...
Han tirat d'ahir.
No, perquè són GPUs que estan... Aquestes GPUs que ha tret Nvidia, les 50 i les que ha tret AMD, són GPUs que estan orientades als videojocs. Són GPUs per gràfics, estan pensades per gràfics, i per gràfics no necessites més RAM. Sí, més RAM sempre... Bueno, però és el que hi havia, i la gent que volia més mossos en fotia dues en paral·lel.
La gent que parla d'això, especialista, el que està dient és com que els jocs cada vegada optimitzen menys i fan servir més capacitat gràfica, una targeta gràfica amb 12 gigas de RAM, em sembla que la nova bàsica, 4060, necessita 8 o 12 ara.
Es pot quedar obsoleta molt ràpid. Anaven de 8, igual ara va de 12.
Es poden quedar obsoletes molt ràpid perquè de seguida els jocs estan fent servir més recursos i estan menys optimitzats. Llavors, estan creant targetes gràfiques, o sigui, comprar una targeta gràfica amb menys de 16 gigas de RAM segurament és un error, si algú ha de comprar una gràfica.
Però si vols jugar pinyo.
Si vols jugar pinyo.
Bueno, és el que hi ha, però en qualsevol cas, fixa't això, dic que hi ha com aquesta línia de... tot cap a les 32 gigas de RAM que no arriba mai, i de cop i ho ha tingut una explosió. O sigui, el cas d'ús de la IA, de cop i volta ara diu, no, és que volem màquines amb 512 gigas de RAM. O sigui, està la gent d'NVIDIA que per una banda treu la sèrie 50, però que ara al maig surt el projecte Digits, que ve amb 128 gigas de RAM integrada, amb arquitectura semblant a l'Apple, que és bàsicament un PC pensat per developers que estan utilitzant IA.
Perquè si no, no corre el model.
Perquè si no, no corres els models. Amb la qual ara, diguéssim, hi ha com una separació. Fins ara hi havia la separació de PCs i servidors, però que fa pràcticament, més o menys, anant del mateix pal, però ara és que comencen a veure i dir, no, és que comencem a... volem PCs d'una gamma molt, molt alta, vale? Una gamma molt, molt alta per poder agafar i enxufar per desenvolupadors que puguin aprovisionar això. És un model per 3-4 usuaris concurrents. El que posaries en una petita mitjana empresa, doncs que tens 3-4 usuaris concurrents que accedeixen a un model que s'executa de forma privada i no vols un data center, perquè el problema és el següent. Si tu t'hi fixes, les GPUs professionals que fiquen els data centers, que està dient en Sergi...
Sí, no, perdona, perquè els oients que no vegin, que no estiguin en el directe, que només escoltin, en Sergi diu, a Nvidia tampoc li interessa canibalitzar la seva pròpia línia professional dia. Que pot tenir sentit, sí.
Per context del que diu el Sergi, que penseu que els beneficis d'Nvidia fa 4 anys eren més videojocs que IA. I els beneficis d'aquest any són videojocs potser un 7% i tota la resta, l'altre 90% i escaig, són IA.
És brutal canviar els
ingressos d'aquesta manera.
Però penseu una cosa, de què estem parlant? Vale? Un Nvidia Accent, que és el que es fiquen en un data center, les GPUs de data center... Vale? Val $25,000. Vale. $25,000. I ve amb 80 gigas. Ve amb 80 gigas. És a dir, si tu com a arquitectura de servidor tu vols agafar i, per exemple, aprovisionar el millor model open source que hi ha avui en dia, que seria el DeepSeek o l'V3 o l'R1, que és una passada, però són bèsties que necessites més de mitja tera per executar-ho. Necessites de l'hora de 700 gigas de RAM per executar-ho. Doncs, amb la qual cosa, si vols tirar de les Nvidia Accent, que són 80 gigas, és que en necessites 8. En necessites 8
una
o 9
pregunta,
per córrer d'aquestes.
Necessites, per tirar models, tu vas dir que els Macs tiren de RAM, però en canvi els PCs tiren de gràfica, de RAM de gràfica. Pots tirar el model, o sigui, li pots fotre 500 gigas de RAM amb un Windows?
Sí, a veure, ja, per exemple, va sortir, la setmana que va sortir el DeepSeek, vale, que va dir, no, aquí us podeu descarregar, tenia el model DeepSeek 605B, necessites una màquina amb 600 gigas de RAM. Vale? Llavors, el que ha fet la gent és dir, agafem un PC normal amb una CPU top of the line d'aquestes d'AMD que tenen una pila de cores, vale? Però és CPU, no és GPU.
Deia el Max, les CPUs que tu compres a PC Components, per exemple, que són molt potents i són tal, no tenen res a veure amb les CPUs de servidor. És a dir, la CPU normal potser és del tamany d'una caixa d'AirPods Pro, les CPUs professionals són 4, 5 o 6 vegades més grosses. O sigui, és un quadro enorme de CPU, és quasi tamany iPhone.
Sí, però llavors, tu agafes una CPU del més bèstia, amb més cores que puguis trobar, li fots tota la RAM que tu vulguis, tota la RAM possible amb una de llonces i tens una màquina que et costa 12.000 euros amb CPU. Problema, el rendiment d'aquesta màquina és a 2-3 tokens per segon. És a dir, que tu vas llegint tranquil·lament com va generant. És molt lent. És una generació molt lenta del model. Amb Apple Silicon, per exemple, amb l'M2 Ultra, si tu agafes el 70, corre molt. Corre. Et generarà 40-50 tokens per segon. Per què? Perquè hi ha GPU allà dintre. És CPU amb GPU. Llavors, com diu en Rubén, si tu vols agafar i aprovisionar per molts usuaris, si tu et compres aquestes GPUs d'Nvidia, les Accent de $25,000, doncs sí, corren que se les pelen. Però el que et permeten aquestes GPUs de $25,000 és que si tu en fots 6, podràs aprovisionar, jo què sé, 200 usuaris concurrents, perquè corren moltíssim. Però, clar, has de fotre una infraestructura que és que t'has de gastar gairebé mig milió d'euros per muntar-ho. I, a més, no només això, és que necessites un data center per muntar-ho. Mentre que l'alternativa del PC potent, l'entorro, vale, és una altra, però és que l'alternativa que tu tens a sobre la taula és que amb l'Apple 3 M3 Ultra amb 512 gigas de RAM en compres dos, et gastes 20.000 euros perquè no li poses el disc dur de 16 teres, sinó que li fots un disc dur Thunderbolt 5 i escolta...
Que amb el 99% dels casos ja però, va de conya.
Per córrer el DeepSeek en necessites dos, eh?
Sí, sí.
En necessites dos. Si haguessis de córrer un llama 450B, que serà un dels bons models que sortirà quan surti el llama 4, doncs podràs córrer-ho amb un. Però si tu poses 20.000 euros sobre la taula, no, és, a més, no necessites un data center. O sigui, és que les tens, el tens a sobre l'escriptori.
Jo crec que els propòsits poden ser una mica diferents, no? Potser
no, és totalment diferent. I si tu vas de les accents, és a dir, tu necessites un armari d'aquests de servidors, necessites tenir contractada com a mínim una o dos connexions de trifàsic, vale? Perquè és que això et gastarà molt. O sigui, són GPUs que gasten molts watts, que gasten molta corrent, necessiten refrigeració... És tecnologia de data center.
En canvi, els Apple Studios estan pensats també per uns altres casos d'ús, per exacte, una experimentació molt més domèstica o individual.
Te'n recordes de les màquines aquelles del Novell Network en els anys 90? Sí. Que una empresa tenia una màquina que tenia una impressora connectada i que no podia fer, i que ningú podia fer servir, però que era el servidor que tenia els discos. Doncs ara una empresa pot agafar, fot dos estudis una sobre de l'altra, o d'aquí quatre dies, quan es posin a venda el projecte Digits, poses quatre dígits de màquines d'aquestes dels dígits que t'està corrent els LLMs de l'empresa i pots córrer, utilitzar IA a dintre l'empresa de forma en privacitat.
Però potser més orientada no és, a un projecte petit o a l'experimentació.
Que ningú digui, em vull muntar una màquina d'aquestes per estalviar quartos. La manera més barata de córrer models és pagar i pagar en Sant Pere Canta. O pagues a Mistral, o pagues a DeepSeek, o pagues a Grok, o pagues a qui sigui. És el més barat. O sigui, no li donaràs prou ús com per amortitzar la màquina. És simplement per dir, el que jo estic executant, tinc privacitat segura. Això no va amb un cloud. Una altra cosa és que tu diguis, no, és que jo vaig a llogar GPU en cloud i llogo infraestructura, però llavors has de saber-ho administrar i tot això. La gràcia és que amb un Mac és que pa tontos. És que no necessites un... És que jo ho puc fer anar, entens? O sigui, no has de saber tant. Mentre que si has de configurar...
La càrrega d'administració. Sí, sí.
Instal·lar la pila CUDA amb un Linux és...
Però tampoc tens l'alta disponibilitat i altres avantatges que et dona un cloud. És que, clar, cada cosa...
No, tens unes altres coses. És, si tu vols executar-ho de manera privada, perquè pensa una cosa, en aquests trastos la idea és que tu vols extreure informació molt privada de la teva informació. Tu vols ficar-hi tota la teva informació confidencial i extreure informació privada i tant el que et genera com el que es fica allà dintre és molt privat. I és normal que ho vulguis executar a casa teva. I a cost empresa és barat. És barat.
A cost empresa potser sí. Escolta'm, per anar avançant i que acabant de parlar, que tampoc hem entrat molt en detall en temes de lo que han tret nou, hem parlat dels xips, però em va quedar una cosa a comentar del passat, de l'actualització de la sortida del nou iPhone 16e, i és que jo no era conscient, i ho he estat escoltant aquesta setmana en algun podcast, que és la primera vegada que Apple treu, o sigui, deixa d'incorporar els xips de comunicació, el xip modem de Qualcomm, per posar per primer cop un xip propi fabricat per Apple. I això és l'inici d'un procés que ja es va iniciar amb la substitució dels processadors Intel amb els Apple Silicon i que continua per part d'Apple ara amb la substitució dels xips de Qualcomm per xips fabricats per la pròpia Apple.
Bueno, fabricats per la pròpia Apple, però això fabricats a TSMC o ja ho fabriquen als Estats Units?
Ells dissenyen i ells, no sé qui fabrica, però el disseny, les pautes, l'evolució, tot ho marca Apple. Saps?
Sí, es dissenya i tens algun integrador doncs, com el TSMC que agafa i et fa el fab.
Sí, exacte.
Però
això és molt rellevant.
Bueno, això és rellevant perquè tingui accions d'Apple i li volia interessar aquest tipus de coses, que sí que és important. Però a mi el que m'interessa és a dir, ve tota una generació de màquines ultravitaminades i mineralitzades per això. Doncs, però que són màquines, diguéssim, de desktop, de servidor, de tenir amb una taula posades. En el cas dels Mac Studios són màquines, això és, la fots sobre la taula i queda està bé, vale? Que no és de data center, és orientada a empresa i que tenen un rendiment moderat, però que poden moure aquests models. mentre que Nvidia, amb aquestes accents i amb aquestes actocents que ven, que també es fan servir per entrenar els models, estan orientades a qui vulgui aprovisionar a una quantitat absurda de gent.
No? Però eren 2.000 o 3.000 euros, oi? Era relativament barat, la màquina específica per IA d'Nvidia.
Sí, però pensa que és una màquina de 128 gigas. Ja, és una màquina que ve amb 128 gigas i està molt pensat i que en pots córrer dues bé, amb el qual estaràs treballant amb 250 gigas, és el que pots tenir. Si vols muntar-ne més en paral·lel, has de comprar un hub específic que et ven Nvidia, que ja t'acosta, ja te'n vas als 20.000 euros. Ja val l'hosti mig. És a dir, és una màquina molt pensada pel developer que vol fer proves amb un model mitjà, amb un model de talla mitja, i que bàsicament està en compliance perquè no estarà provant-ho amb APIs d'OpenAI. És a dir, jo estic provant el meu sistema que estic desenvolupant, que utilitza un LLM per API, i en comptes d'executar contra d'allò, estic executant aquí al local i mantinc el compliance i els NDAs que jo tingui sobre la taula i puc jugar amb les dades de l'empresa sense fotre cagarela. Vale? Però és més per developer, però no és per córrer un model state of the art. Si vols córrer un model state of the art, aquests assistents... És que, clar, quan Nvidia va dissenyar això, no havia sortit, no teníem models tan grans a sobre de la taula. I agafant dos d'aquests dígits, podies córrer el model més gros que corria, que era el 405, el 405 de Llama, 4.2, quantitzat. Però quan es ven els xinos i diuen, et fotem un model de 600 i pico d'allò sobre la taula que ningú havia llibrat fins llavors, dius, hòstia, tenim uns requisits nous. I de cop i volta Apple fa una jugada que ningú s'esperava, perquè tothom esperava que el Mac Studio vingués per al Worldwide Developers Conference i vingués amb el M4 Ultra. Això és el que estaven dient tots els rumors. ¿Vale? Però en algun moment devien tenir això preparat, això ho tenien preparat, no havien volgut treure al mercat i han dit, escolta, podem treure aquest xip ja a mitja tera i hi ha demanda de developers i empreses que estan fent coses que volen màquines a mitja tera sobre de la taula del seu despatx.
A 17.000 pavos.
No, a 10.000, a 11.000 pavos.
O a 11.000.
Si li fots, si el maximitzes i li fots un disc dur, però a veure, si tu no és necessari fotre-li un disc dur de 16 teres, per què? Perquè aquest Mac Studio et ve amb el Thunderbolt 5.
Sí, vale. El que deia el Rai. Sí.
Et porta el Thunderbolt 5. Thunderbolt 5, ja el que han dit els d'Apple, és dir, es poden agafar i es poden desenvolupar, els fabricants de hardware estan corrent a preparar-ho, vale? Perquè el que ja pots fer és ficar slots externs PCI, vale? I que, és a dir, els slots d'expansió que porta el Mac Pro, vale? Per fotre-li targetes super ràpides, li pots connectar contra aquest trasto sense perdre velocitat perquè estem en el mateix ordre de velocitat i de latència, amb la qual pots fotre-li discos d'usos realment bons i no estàs ni limitat als 32 teres. És a dir, compra't el d'un tera partint del sistema operatiu i a partir d'aquí muntes contra el que tu vulguis. Correcte. Només cal que et paguis un disc dur realment ràpid. I si et pagues discos d'usos realment ràpids, senyor Rai, els d'Apple no són tan cars. Segueixen sent cars, però ja no semblen tan cars quan vas a per discos d'usos ràpids.
Et fan falta?
Sí.
No.
Perquè, mira, jo sobre el Mac Studio tinc un parell de discos d'usos de 4 teres i els tinc que tenir, doncs, diguéssim, per guardar-hi media i per guardar-hi coses. Perquè si tu estàs utilitzant un model que són 70 gigas, has de preguntar-te quanta estona trigues en llegir 70 gigas de disco. Clar, si estem parlant de discos que tiren a 500 megas per segon, 70 gigas són 35 segons. Clar, estem parlant que necessitem discos que se't mengin 100 gigas per segon per poder córrer, per poder tindre velocitat. Perquè és que dius, és que aquests trastos és dir, no, vaig a carregar aquest model, menja't 70 gigas. De cop i volta. Clar, si no, has d'estar esperant, espera, que carga el model. I vas veient com el monitor d'estadístiques va augmentant la RAM que utilitzes, que és la velocitat del disc. Mentre que si ho fas des del disc dur intern, fas... I se'l menja superràpid. Vols velocitat de disc? Perquè si no tens colls de botella. Disc dur barat, vols comprar un disc dur d'aquests de Seagate que et donen 4 que tens 4 teres no de discos és... i que valen 100 euros al...
Però no és per fer el que tu dius, Marc.
El Mercadona, doncs, pues, escolta.
Això no és per això. Bueno, escolta.
No és per això. Però, en canvi, ara diguéssim, jo crec que el que perd, la màquina ara que diguéssim que perd utilitat per mi, és el MacBook Pro, perquè es queda en terra de ningú. Es queda en terra de ningú. O sigui, si tu tens un MacBook Air amb un M4, si tu tens un MacBook Air amb un M4 i tens un estudio, per exemple, o un parell de Mac Minis Pro fotent-li canya a casa teva, tu pots tindre els models corrents en els Mac Minis o en el teu Mac Studio i vas amunt i avall amb el MacBook Air, que és molt més còmode que portar tot un MacBook Pro. Per això Apple ha agafat i el MacBook Air l'ha fotut de 15 polzades. I, en canvi, el mazacote del MacBook Pro, que pesa 3 quilos i pico, doncs potser ja no és tan atractiu. I fins
estava
i tot
mirant,
el...
Estava mirant el Sport Thunderbolt dels Mac Mini Pro, vale? M4 Pro, perdona.
El M4 Pro són... són
Thunderbolt 5. Sí, també. O sigui, que estem a les mateixes, eh? Vull dir que també
a les mateixes. Fer. Sí. O sigui, ara com ara, el Mac Mini i el Mac Studio són... O sigui, tornen a tenir sentit i llavors és dir... I per desenvolupar i com a màquina que vas amunt i avall, doncs fer servir un Mac, el MacBook Air de 15 polzades és una màquina fantàstica i el xip M4 tires a saco, però si has de córrer models, els corres en el teu d'allò i en Back to My Mac pues, fa servir el teu desktop, mentre que el MacBook Pro, a no ser que tinguis una única... Si el MacBook Pro és pel que dius, que només tinc una màquina. I amb això ho tinc que fer tot. Que també ha sigut una mica el d'allò. Però clar, estan limitats. El MacBook Pro, si ara tens el M4 Max, que és una bèstia, i d'això...
Bueno, anem a, si us sembla, a la part de contacte. Anem avançant perquè anem una miqueta justos i tornem de seguida.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, hem generat moltes discussions en els comentaris, a les comentaris del... bueno, això que estàvem dient en el YouTube. A veure, molt ràpidament. Ja veieu que estem, tot i que estem en proves i estem començant ara i encara fallo alguna cosa de la realització, però ja hem pogut pagar la subscripció anual a StreamYard, gràcies a les vostres aportacions. Vull dir que ho hem fet perquè teníem un petit calaix i ens hem avançat una mica a no esperar-nos a recaptar aquests 500 euros, que no queda gaire, eh? O sigui, estem ja gairebé a punt d'arribar-la. Però bueno, que ja ho hem avançat. Per tant, d'entrada, moltes gràcies. Moltes gràcies a la gent que continua fent aportacions, com és en el cas del Jordi Ballester. Destaco una... És que tenim uns oients, jo al·lucino, de veritat, escarpant una mica la història i els missatges que aneu enviant. En Jordi Ballester és un subscriptor, és un mecenes, de fa més de 70 setmanes. Saps que són 70 fucking setmanes apuquinant cada mes, pum, pum, i a sobre ve ara i dona una mica més amb aquesta aportació puntual, per fer-ho, o sigui, increïble. O sigui, al·lucino molt amb els oients de Mossega la Poma. Per això era una cosa. L'altra cosa que vull comentar. El Marc ha publicat un Minuts Mosseguis amb una conversa amb en Rub, que, per cert, molt mal que os veieu los dos de solitos a fer la cervecita a la UPC, ¿vale? Perquè el Rub ha de donar la cara. Rub, que estàs aquí, da la cara. de la cara, que ja està bé. O sigui, has de venir al programa estàndard. No, molt bé, em va agradar força, Marc.
Gràcies. El mèrit és el...
Molt interessant.
Que com et deia a la prèvia, aquest programa, doncs, ho he explicat en programa o fora de programa?
Fora del programa.
Fora del programa, doncs, que el programa el vam enregistrar doncs amb el MacBook, vale? Doncs estava gravat, no tenim els micros funcionant per un problema de cables, sempre són els cables, i doncs clar, hi havia molt d'eco i a més jo parlo molt més fort i en d'allò. Em sembla que ho he explicat aquí,
No recordo. Perquè va, com fem un rat, com fem una estona de prèvia.
Hem fet servir una IA per enregistrar el programa.
Bueno,
o sigui, dic, per poder corregir l'àudio del programa.
A més, el cabroncete del Marc ho havia més o menys dit, havia dit alguna cosa, però no havia concretat fins que ja estava dat i fet. Toma.
Sí, no, perquè és que ho vam pactar, ho vam aplaçar dues o tres vegades i al final era avui i vaig dir, hòstia, és avui, vale, perfecte, ja està.
Sí, a més que m'has destirotat tot el meu muntatge.
El teu workflow.
Amb el workflow, perquè ja tenia, o sigui, ja tinc un fet, que és l'última tertúlia que vam fer de ràdio afició, vale? Que són 8 convidats, 8 persones que vam estar parlant, no totes de cop.
I l'estream ja t'ha aguantat.
Va aguantar perfectament. A més, és un programa, és un Minuts Mosseguis que us posaré. No hi ha pressa, perquè no té una data. Possiblement el posi doncs, una mica abans de Setmana Santa o alguna cosa així, per tenir aquests programes una mica de relleno, entre cometes, no? De farciment. Però ha estat un Minuts Mosseguis de tertúlia, de les nostres coses, però és que venim amb un noi que es diu Biel, que és el fill d'un altre aficionat que es diu Galí, que el Biel té 12 anys. I s'ha tret l'examen de radioaficionat, ha anat a Telecos. És molt... Passa allà al port de Barcelona, amb una plaça que hi ha allà darrere, i puges amb unes escales, te'n vas a una sala, hi ha una senyora o un senyor que et vigila, i, hòstia, un nen de 12 anys ha hagut de fer dos exàmens tipus test, un de legislació i un altre de tecnologia, o sigui, d'electrònica i coses. Poca broma, i el tio va aprovar. O sigui, a la primera. Vale? O sigui que molt bé pel bé. Bueno, doncs això
està... Compte perquè en aquests exàmens, en aquestes certificacions, la gent jove que estan acostumats a fer exàmens a l'escola no els hi va tan malament, perquè és només un altre examen. Marc, I en canvi, penya, que als 30 i pico anys s'han de fotre un examen i fot 10 anys que no s'han posat a estudiar, han perdut com l'hàbit i costa.
Si escolteu l'entrevista, arribareu molt, perquè el Biel és... molt ràpid, Marc. 12 anys, però és un tio llarguíssim i molt ràpid. Que son pare, fora de micro, em deia, no li tingueu cor, no li tingueu cor, que no calla.
Sí, jo en tinc... Ja t'ho deia, jo a casa tampoc puc parlar, en tinc dos d'aquests.
Bueno, això és un. I l'altre, ara sí, ara ve l'anunci del proper Minuts Mosseguis, que aquest sí que penjarem abans del Minuts Mosseguis de Ràdio Afició, és que m'he posat... Sí, no hi ha cap d'alta baix, He pogut contactar amb en Daniel Aragall. En Daniel Aragall és un noi que té un podcast que va començar a fer podcasting el 2005. Marc.
Abans que nosaltres. Però continua?
Sí. Continua des d'aleshores. Té un podcast que es diu Haciendo el Sueco, perquè ell viu a Estocolm, vale? I que és, alguna vegada n'hem parlat, el Mossega la Poma, i aquest continua viu. Vale?
Però és en castellà.
Sí, és en castellà, però ara vaig. Ell ha fet dues coses. Un, com té diversos podcasts, ha fet un procés de portar-los in-house. Té el servidor i tot ho té in-house.
Tot.
I ho ha anat explicant. Vale? I, de fet, volia que vingués a Mossega la Poma per explicar aquest procés d'in-house-ificació del podcast, vale? Perquè ha tingut molts problemes i ha tingut moltes vicissituds. No? I dos, m'ha fet molta gràcia perquè després de tots aquests anys el tio va i es treu un podcast que es diu Fent el Suec. I ha tret la versió, una versió que no és una còpia de la de castellà, sinó amb altres... O sigui, és Fent el Suec, però en català. No? I a més, jo sé que parlava català perquè és nascut a Barcelona i alguna vegada hem parlat i tal, però és que m'agrada molt la dicció que té en català i ha fet molts anys Haciendo el Sueco en castellà. No? Bueno, total, que tenim una entrevista amb el Dani, amb el Daniel Aragall, que és un... és un crac i em fa molta il·lusió poder-lo entrevistar. Tindrem un minuts mosseguis especial. I a l'últim, bueno, ja està, de temes de presentació d'això. I l'altre punt que, aprofitant que està el rei, pobre, que no l'hem deixat parlar...
Jo estic encantat, és com una distracció. M'escolto les falques, a vegades em poso el podcast i només escolto les falques.
No m'estranya.
La nostàlgia.
El que més ja t'ho saps. No, a veure, he estat escoltant fa aquesta setmana una reflexió que feia un expert en temes de criptomonedes explicant una mica els casos fallits de voler intentar posar Bitcoin com a moneda de curs. Hi ha dos casos paradigmàtics, un que ja coneixeu, que és el del Salvador amb el Bukele, que s'ha intentat, però quan al Bukele li ha fet falta pasta i ha anat a l'FMI a demanar-li diners, l'FMI ha dit sí, però retires Bitcoin com a moneda de curs legal al teu país. Vale? Li ha posat aquestes condicions. Que, val a dir, tampoc havia acabat de funcionar, perquè jo crec, corregiu-me...
No sé si va dir que la volien treure de curs legal perquè és una cosa interna del país, o si van dir-li que no seguís comprant bitcoins. Em pensava que havien dit que no seguissin comprant
bitcoins. Jo vaig llegir a Reddit que fa dos dies van comprar 400 bitcoins més.
Correcte. Van parar-ho durant uns dies, unes setmanes, i ara han tornat a comprar fa poc, aquesta setmana.
Legislativament l'han tret com a moneda de curs legal. Vale?
Però... Jo no crec...
Que no vol dir que no es pugui utilitzar, però no com a moneda.
Però jo no crec que Bitcoin hagi de ser una moneda d'intercanvi de béns, perquè el problema que té Bitcoin és que qualsevol transacció que es fa dintre de Bitcoin és visible. Tothom ho veu tot. I, a veure una cosa, a Suècia, aquest segurament a la regaida d'allò expliquen, que a Suècia van agafar i van començar a moure's tot cap a transaccions electròniques i llavors van veure que se'ls hi escanyava l'economia. Perquè a certa part de l'economia que funciona amb cash i necessites el cash perquè... O sigui és que hi ha, de vegades ens pensem que l'eficiència és fantàstica, vale? Doncs hi han coses que han de ser ineficients. O sigui, no vols que el Ministeri d'Hisenda sigui 100% eficient perquè matarà l'economia del país, almenys a no ser que inventem una forma completament diferent d'allò. I si és eficient, que sigui eficient per tothom. Aquest és el problema, no? Però, és a dir, no necessitem el cash. La gent ara et comença a dir que et fotis el Bizum al cul perquè se n'estan donant compte que el Bizum és una arma envenenada. I no.
Per què?
No.
Perquè és una arma
envenenada? Perquè gent que comença a cobrar moltes coses en Bizum, de cop i volta algú dirà has cobrat 4.000 euros aquest any de Bizums, d'on han sortit tots aquests diners? Vale? Llavors, la gent agafa, et ve algú a fer-te una cosa a casa i dius... Et pago, diu, sí, i posa a mi cena. I com si haguéssim compartit... Et paga 50 euros i posa'm del sopar perquè...
És més, i si vols que realment et quedi constància... Mira, us poso una anècdota. Jo tinc... O sigui, aquí a la Garrotxa hi ha cistelles ecològiques que funcionen molt bé perquè són pagesos d'aquí, que a més s'uneixen i tenen molts productes perquè són produccions entre diversos. I ve un nano a repartir. Aquí a casa reparteixen dilluns i dimecres. ¿Vale? I de comanda que tu fas. I tenen moltes coses. No només tenen la verdura típica de l'or, sinó moltes coses que funciona com una cooperativa gran. ¿Vale? Que, per cert, m'he fotut una truita de carxofes amb ous d'oca aquesta setmana, que no se la salta un cavall. ¿Vale?
Amb ous d'oca?
Amb ous d'oca, tio.
Amb ous d'oca, hòstia, tu.
Sí, són grans. Sí.
És que, bàsicament, ara mossega la poma, és en Marc es posa pelote amb els macs grossos i en Tomàs viu a la Garrotxa.
Sí, és total. Bueno, a lo que anava, que jo li anava a fer un Bizum al noi que ho porta, ¿vale? Que és el
d'això. I diu no.
Diu, no, fes-me una transferència. ¿Vale? I per sort, jo estic amb dos bancs i un dels dos, que és N26, puc dir el d'això, permet fer transferències immediates sense cap tipus de comissió. I li arriba en aquell moment és un Bizum, però per transferència. ¿Vale?
No, és una transferència. El Bizum és una cosa estranya.
Clar, però ell diu, no, és que em va bé perquè la transferència, com jo declaro el que tinc que declarar i poso tots els números damunt de la taula, a mi la transferència em dona molta més justificació que no un Bizum, que ves a saber qui li posa què i quin nom, concepte li posa. La transferència és la transferència i ja està. No? O sigui, que no, que està bé. Que jo
però, crec perquè que... hi ha molt d'intercanvi de coses. O sigui, jo, per exemple, jo... Reparo guitarres. I ve gent a casa, em porta un instrument, jo li arreglo i li cobro 30 o 40 euros o 50 euros i dic, però jo no sóc autònom i no d'això i no ho declararé. I per tant és dir, i em diuen, et puc fer un bizum? Dic, no. No, ja m'ho donaràs un altre dia. I, ja està.
Sí, sí. Entenc la història.
Però que això de no em facis bizum és una cosa que cada vegada començo a sentir més. Llavors és dir, el Bitcoin això no ho pots fer, perquè el Bitcoin és que tu tens un wallet i aquest wallet se sap que el tens perquè has fet algun moviment i es veu totes les coses que has fotut.
Salvador... Aquí anem a puntualitzar. Bitcoin és totalment transparent, però és pseudònim. Això què vol dir? Que tu pots tenir 1.000 billeteres, si tu vols, o les polítiques que la gent que es dedica a fer això creen diverses direccions, cobren en diverses direccions i llavors han de gestionar totes aquestes direccions amb aquestes petites quantitats. Clar. Perquè no siguin tan fàcils de traçar.
Després hi ha formes de pagar. Però quan surtis a l'economia real, quan compris alguna cosa que vagi al teu nom, quan ho transfereixes a un compte bancari d'algú que t'hauries pagat un compte teu, automàticament t'identifiques. I escolta,
sí, aquí pilles.
Que hi ha una cosa que es diu en ordinadors i això es traça. No és tan difícil.
Correcte. O has de fer servir, si passa
o
això, has de fer servir
sistemes anònims. O te'n fiques en un chain d'aquests que anonimitzen i llavors tens el risc de l'entrada i la sortida d'aquest chain perquè vés a saber què passarà amb aquest chain.
El problema d'això és que si tu passes per un chain anònim, quan vas a treure-ho et diuen, hombre, vostè ha passat per aquí? No. Pot ser que tinguin que no.
Harto.
O pot ser que tinguin, vale. Dona sortit d'això, igualment.
Exacte.
En Rafael Jesús aclara que si superes 10.000 euros anual, que són molts, en ingressos per Bizum, Hisenda pot sol·licitar-te justificants.
Vale. Jo afegeixo que ara són 10.000.
En Rafael ho sap molt bé perquè ell és autònom, entenc que això s'ho ha mirat força bé.
Suposo.
Però jo el que dic és que ara són 10.000.
Clar, abans a l'efectiu, ara em sembla que no sé si van canviar la llei, si treus més de 1.000 euros, el banc pot donar notificació a Hisenda. I si treus més de 3.000, Hisenda automàticament ho sap.
Ho explica també en Rafael. Diu, si reps molt pagaments superiors a 1.000 euros, pot considerar-se activitat econòmica i Hisenda també pot demanar explicacions. Que seria el complement a el que acabes de dir.
Per què?
Doncs a Suècia van tindre que tirar endarrere i tornar a introduir caix.
Caix.
A mi em sembla raro això, per això...
Això m'ho van explicar fa uns anys, fa dos o tres anys.
Li preguntarem a en Dani.
Les empreses o sigui, a la Visa, Mastercard i tot això, processen moltíssimes transaccions. Moltíssimes. De fet, abans no pagaves un cafè amb una targeta de crèdit a un euro i ara sí que ho fas.
Sí, sí.
I no hi ha cap problema.
Gràcies, Rubén, per haver-la... Tenim oients que ja ens posen fins i tot els disclaimers. Diu, Mossega la Poma no recomana cap vehicle d'inversió ni tècnica d'enginyeria fiscal. Consulteu amb un professional per això. Moltes gràcies, Rub, perquè és així.
Pagueu els vostres impostos religiosament.
Pagueu els vostres impostos, però l'economia, hi ha una part de l'economia que és submergida. I aquesta economia submergida necessita funcionar. I no tot... estic segur que hi ha un altre senyor R que no estaria d'acord amb això perquè la gent no és suficientment virtuosa pels estàndards de segons qui. Però perquè l'economia funcioni, hi ha una part que és submergida. Ha d'haver-hi, encara que sigui en el meu nano que se'n va al veí a fer-li una classe en el nano petit del veí i li paguen 10 euros. Això és economia submergida. I no hi ha impostos. I això ha de ser...
Però aquesta no és la que impacta realment. Bueno, en tot cas...
No, però el problema saps quin és? És que fins ara, si el govern o qui fos tingués tota aquesta informació... No és un tema de dades, de quants diners. És un tema de metadades. Qui fa què, amb qui, com? Llavors, aquesta informació, tota aquesta metainformació que generen les transaccions econòmiques, que generen els bizums, a qui li confiem? Llavors, jo no crec que s'hagi de confiar a la Caixa o a Hisenda...
És pitjor, Marc, és pitjor.
O algú altre, totes aquestes transaccions. Per tant, utilitzeu Caix.
Tu no tens empresa, Marc.
No, n'he tingut, però ja m'ho sé.
Ja ho sé. Tu no tens empresa. D'aquí poc, no sé exactament quan, si és l'any que ve o és aquest any, Hisenda, les empreses que fan factura, jo ara faig un PDF, si fas una factura, fas un PDF, li envies un palomo, el palomo et fa una transferència i els dos es quedaran a Hisenda. D'acord? Si hi ha un mismatch entre la factura que tu has emès i el pagament que ella ha fet, o la retenció d'IRPF, sabeu que les empreses la tenen IRPF, i s'han d'enviar cartes als dos. Ara no. Saps què hauràs de fer? Jo no generaré un PDF des de casa meva i li enviaré el Palomo, sinó que jo aniré a Hisenda, li diré a Hisenda, hola Hisenda, tinc que fer una factura a aquest senyor d'aquí, Hisenda em farà la factura de forma electrònica i li enviarà al senyor. Cágate, lorito.
Shit yourself, little parrot.
Sí, sí.
No, no, o sigui, és exactament això. Llavors al final és dir, però quan es fa això, és dir, compte perquè a la llarga tot això va composat i no són, ja no és el dir que aquesta informació et cobraran per això. Et cobraran per això. És la informació de qui fa, qui té interacció amb qui. Hi han petites interaccions. De dir, molt bé, doncs potser no.
Afegeix que Hisenda la van hackejar fa cosa d'un mes o un mes i mig i que no sabem què ha passat perquè ningú ens ho ha dit. Però sabem que...
Exacte, és a dir, doncs, al final és dir, certes metadades a nivell de... Llavors, jo el que dic, escolta, a mi em dius qualsevol transacció per sobre 1.000 euros té que estar bé, perfecte. Qualsevol transacció no es pot pagar en caix res per sobre 1.000 euros. Encantat. Però les transaccions per sota, deixeu-nos tranquils.
Sí.
Deixeu-nos tranquils.
Diu l'Albert
que... No ens toqueu els collons i toqueu els collons els que tenen molts més diners.
Diu l'Albert que a Suècia la restauració pot rebre propines a través...
Sí, altres països també. França també ho ha vist.
Sí, sí. Estats Units.
Exacte. I una altra cosa que comentava aquí el Rafael Jesús, diu, i els autònoms els volen fer que totes les seves operacions passin per un programa de facturació, exacte, el que tu deies ara, aquest programa de facturació connectat a l'agència tributària, no? Perquè estigui tot traçat, sí, sí. És el que hi ha.
Entre les males idees...
Sí, però en aquest cas, és dir, hòstia, i la insubmissió? És dir, si ens ajuntéssim uns quants...
Ja vam intentar-ho fer per fer la independència.
No, però, no, però sí, sí, però certes coses, si... Molta gent no ho fa, no es pot imposar.
Vivim en un país, Marc, que és molt raro, tio. Molt raro. I no sé, en fi, és que no vull entrar
perquè, en temes polítics. Perquè demà hi haurà una manifestació amb quantitat de gent manifestant-se i dient coses i, en canvi, que hi hagi gent que un dia determinat i anem a fer cert tipus d'insubmissió...
Bueno, això ho fan altres països més intel·ligents, que tenen consciència de que les persones amb els seus diners poden moure una mica el terreny, saps? El panorama. Sí, sí, exacte, això els americans sí. Ho tenen molt clar. A veure, abans d'acabar...
Però jo us dic, el Bitcoin com a moneda d'intercanvi, com a mecanisme de pagament, és perillós. Només deia per això, perquè sí, no
i,
és...
I no gaire eficient, ¿vale?
Que no és
passat, és el que li ha passat al Salvador com a moneda de curs. En canvi, Bitcoin, que és una moneda que té molta història, sí que te la pots prendre com una forma, diguéssim, d'inversió a llarg termini. No?
Pot ser un repositori de valor, una forma de fer transaccions grans... Si jo vull fer una transacció entre Espanya i Estats Units i enviar molts diners, doncs potser ho puc fer servir. Té les seves utilitats, però no per anar a comprar el pa.
Ah, exacte. Aquí és la història. Vull, aprofitant que està en Rai, vull que expliquem una mica en més detall el tema de Libra i Milei, que no sé si estàs molt al cas. Jo abans ho parlàvem fora de micro.
Bàsicament, resumint molt ràpid, Milei, no sé ben bé per què, va parlar...
Un moment, Separem una cosa. Una cosa és Bitcoin o Ethereum o tal, i una altra cosa és Libra i altres merdacoins.
Shitcoins.
És a dir, qualsevol persona amb uns mínims coneixements tècnics que ara són més baixos o pràcticament inexistents pot crear-se una criptomoneda amb una de les blockchains, ja sigui Ethereum, ja sigui Solana o ja sigui una...
Solana no és aquest... Sí, però Solana no és aquest protocol on... si han abonat les memecoins, les...
Hi ha memecoins tant a Ethereum com a Solana. Sí que és veritat que Solana, al ser més barat fer transaccions, té molt més sentit crear exacte. Aquestes coins que no tenen valor i que, per sí. tant, crees de forma per oci, pràcticament.
Exacte. Són podríem molt
crear
més
una mossega a la poma.
Sí, són molt més especulatives.
Solana, perquè és relativament barat de fer.
Exacte, perquè el cost de transacció és molt baix. No? I, per tant, són molt especulatives per això.
Sí. I podríem dir, vinga, tothom que es crea una butlletera Solana i els enviarem 1.000 mossega coins o poma coins per fer la broma. I no servirien per res.
Sí, sí. Bueno, per fer-nos rics com ha fet el que estava a darrere de Libra.
Exacte.
No? Que, llavors, que les grans... Això... Sí, sí.
És que tu crees unes monedes que, en principi, penseu que les monedes no són tan fàcils d'intercanviar, d'acord? Solana, nativament, tu pots intercanviar monedes, com pots fer Ethereum, però si les monedes no estan en exchanges, molt poca gent sabrà que existeixen i molt poca gent les podrà intercanviar de forma ràpida i fer que el preu fluctuï. Què va passar amb Milei? Milei va publicar l'adreça d'una criptomoneda creada per uns palomos, que són amics seus o no ho sabeu.
És un palomo. Bueno, un palomo es va entrevistar amb el Milei unes setmanes abans de tot el rotllo aquest, per el que jo he vist. I va estar parlant amb ell i amb la germana del Milei. Perquè el Milei té una germana. ¿Vale? I aquest palomo anava dient per missatges privats a la gent del seu cercle, dient, mira el pau aquest, que li envio la pasta a la germana i fa tot el que jo li dic. O sigui que el Milei no és... A veure, el Bukele, que és un altre dictador, igual que el Milei, igual que aquests, però com a mínim...
El Milei no és un dictador, és un president electe. ¿Vale? No que et caigui malament, que... estic d'acord, però no és un dictador encara. Vale? Encara no és
però
un dictador.
Però la diferència entre Milei i en Bukele és que en Bukele, malgrat tot, i Gavin cau fatal, malgrat tot, de cripto sí que en sabia, però aquest pavo no té ni punyetera idea, per molt que digui que és economista. Vale? Bueno, continua, Rai.
No sé si li podem... Bàsicament, el que passa
que
és que Milei va publicar...
Tuit, va fer un tuit.
Va publicar
que
la seva endorsar.
Sí, sí, va. Però és que li
un endorsement i els criptomongers van comprar i llavors l'altre va dir...
Però els criptolíders, o per dir-ho d'alguna manera, ja feia temps que estaven esperant aquest tuit del Milei i van aprofitar els primers minuts per
fer un dump.
Per vendre tot.
Clar, és que van flipar, aleshores...
Es va fer el pump, van d'allò
i van robar els diguéssim, els altres...
Els mongers.
Els mongers, correcte. Sí, sí.
Els mongers.
La diferència, però, una cosa, diferència, o sigui... entre qualsevol criptomoneda que tu puguis trobar a qualsevol exchange o a qualsevol aplicació amb cares de gos o cares de gat o cares d'un mono, val? És que la va tuitejar un president d'un govern, en aquest cas argentí.
A veure una cosa, qualsevol persona hauria de tenir en compte una cosa. Una criptomoneda, començant per Bitcoin i acabant per Libra, vale? Al final és dir, no hi ha cap repositori, o sigui, és un asset digital i té el valor que algú li vulgui posar. Jo ho he dit en Rai moltes vegades. Pot valdre $1 milió o pot valer o infinit o zero. Si tu compres una poma, tens una poma. I si algú te la compra per més del que la vas comprar o per menys, la compres o la vens. I si no, te la menges. Si tu compres or, tens or. I si algú descobreix un asteroide que tingui tonelades i tonelades d'or, doncs el preu de l'or baixarà. O si el sintetitzem... O sigui, al final compres el que compres. Amb el cripto no compres res. No compres res. No vol dir que això no tingui que pujar, però ho has de saber, no compres res. I com menys sèrie sigui la moneda, i com menys sèrie la criptomoneda, menys valor té.
Això és cert, però també hem de tenir en compte que les monedes que considerem estàndards, el dòlar, el yuan, l'euro, també té un valor que no és... és un valor de refugi, que no és un valor...
Però que hi ha un govern que està dient una cosa darrere. Mira, escolta una cosa, la gent del Bitcoin diu una cosa, un Bitcoin val un Bitcoin. Vale? Qui es va comprar un llibre segueix valent un llibre. Si tu vas comprar un llibre, és perquè volies un llibre. Que llibre ha baixat de preu, te jodes!
Sí, Marc,
és
però...
això! O sigui, tu has comprat tu no un llibre, fer, doncs tu ets un llibre...
Sí, això és així amb totes les criptomonedes. Però no estem jutjant això. Estem jutjant que una persona que té una responsabilitat pública com un president de govern...
Sí.
No ho hauria de fer.
És tonto. Que és tonto.
En el pitjor dels casos és tonto. En el pitjor dels casos és un lladre o és un tonto.
És un estafador. Però qui va comprar un llibre, va comprar un llibre i el llibre el segueixes tenint. Punt. Què passa? Que tothom que fa una inversió és perquè se la vol tornar a vendre. Vale. Haver estudiat... O sigui,
però,
és a dir,
Tomàs,
teorema de Manolete, tio.
El valor refugi del dòlar i de l'euro i això...
Sí, jo no dic que sigui, jo no he comparat, dic que també hi ha una part que amb les monedes, diguéssim, de curs normal, hi ha una part que també és especulativa de refugi. Mira el que està passant amb el dòlar ara versus el yuan, versus les polítiques del Trump. No sé si us heu fixat aquests dies, però l'euro ha pujat bastant respecte al dòlar.
Sí, està pujant bastant.
Per què això? Perquè amb aquesta mena de política erràtica que ningú entén del Trump i senyoros, l'altre dictador groc, el dictador taronja, perdó, la gent està abandonant el dòlar com a valor refugi. ¿Vale? Està anant, o sigui, i a més hi ha un altre problema. Conforme es desenvolupa el que el Trump està dient, la gent pensa que els Estats Units no podrà pagar el seu deute i el seu deute està de pagar meu amb dòlars. ¿Vale? I per això també es devalua la modera. Sí, hi ha molts temes aquí que poso damunt de la taula.
Estàs aquí...
Estic barrejant molts temes, però això és una mica el... Vinc a dir que a les monedes normals també tenen una part especulativa, tenen una part de refugi, tenen una part especulativa, encara que siguin monedes de curs normal i que no són comparables amb les cripto. ¿Vale? No les estic comparant, però dic que també hi ha un fenomen similar en les monedes de curs normal.
El que passa és que aquest fenomen de les monedes de curs normal és un fenomen secundari, és un efecte secundari de la relació entre els països i les seves balances comercials, de les quals el ciutadà que fa servir aquesta moneda no és conscient i és un efecte secundari no volgut. Aquest és el tema. Quan jo tinc un euro, jo vull que un euro em segueixi valent un euro. I tu i jo, Tomàs, vam fer un programa el 2020 amb Covid on jo ja et deia, Tomàs, el valor de l'euro ha perdut entre un 40 i un 50% del seu valor des de l'any 2003.
Sí, sí.
Amb 17 anys o amb 18 anys.
Sí, sí.
Per això anirà pitjor.
Sí. Sí, ho deies. Ara, i jo t'he fet sempre cas perquè aquelles paraules teves sempre m'han fet pensar que els diners immòbils en un banc, que ja ho entenc que has de tenir alguns per emergències i tal, és una forma molt poc intel·ligent de perdre valor.
Però això no és culpa teva. És a dir, és culpa
nostra. No, no és culpa
nostra. Ojo.
És culpa de l'euro o culpa del dòlar o culpa del
yuan. La forma que tenim de gestionar-lo.
Exacte. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, és així. Però que la realitat és la que és. Vull dir, no canvia. A l'euro es devalua...
Els nostres avis no s'havien de preocupar d'això. No. Els nostres avis tenien les monedes a sota la rajola de la cuina i aquelles monedes seguien valent el mateix. O pràcticament el mateix.
Sí, sí.
I és un món on ens hem trobat que és molt més complicat i molt més complex d'intervenir i de saber el que has de fer.
Això és cert.
Això la gent, en part, també és comprar el llibre quan el subnormal tuiteja, doncs perquè a vegades tens la sensació de que no pots fer res, que dius, bueno, que faci el que faci, la liaré parda, doncs almenys amb així tinc una possibilitat de tirar endavant.
Bueno, però el que també has de fer és que si tu fas coses, doncs també has de, com que saps que tot és difícil de saber el que tens sobre la taula, has de poder-ho tenir tot diversificat i endreçat.
Sí.
La conclusió d'aquell programa, recordo perfectament les paraules d'en Rai, era justament això que acabes de dir, Marc, diversificar. No tenir tot en un lloc perquè el risc és molt alt. Aleshores, intentes diversificar una mica. Bueno, hem de tancar i tenim quatre propostes. ¿Vale?
Jo he de marxar, que tinc que anar a buscar canalla i està plovent. Vale,
pues, em deixeu sol a mi llegint les propostes. Són uns cabrons.
Són molt mala gent.
Ai, senyor. Bueno, mentre poso la falca, pues, m'acomiado de vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Les propostes Mosseguis són objectes,
gadgets,
idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ja, gràcies, Albert. No em quedo sol, esteu aquí. Doncs pues mira, us ho agraeixo perquè avui realment heu aparegut molts en el directe de YouTube i heu anat deixant comentaris i participant. I no sabeu, és molt d'agrair. Feu companyia, òbviament, i encara que només sigui saludar i tal, doncs és bo. També ens ajuda a pensar que la decisió d'apostar per l'estudi virtual de StreamYard i ser una mica pesadets han sortit també per YouTube, a part del podcast estàndard, que és el principal, doncs és una aposta que és de llarg recorregut i anar-ho fent mica en mica, però jo crec que té, per qui pugui estar en el moment que gravem, que ja sé que és molt difícil, Pues és un altre canal de participació i, a més, és molt directe, perquè deixeu un comentari i jo el trasllado aquí, en la tertúlia, i esteu aquí davant. Vull dir que moltes gràcies. Bueno, vaig a per les propostes, que no em vull enrotllar, que a més jo també tinc poc temps. Sempre em deixen a mi ja tirat. En fi. En Pere Montpeo ens parla d'una sèrie, diu, no sé si ja és a fer, o si ja s'ha fet, haurà de dir. Perdó, si és que a vegades faig un copy-paste, però no sempre el faig bé. Bueno, no sé si ja s'ha fet, però no puc deixar de recomanar Severance, que sabeu que és aquesta sèrie que està a Apple TV Plus, és la segona temporada. Em recorda molt la sensació de quan va sortir Lost. No saps on van ni per què, però enganxa. I, de fet, he estat veient, que és el que tindreu a l'enllaç a les notes del programa, a la barra de propostes, un clip, un teaser, no?, de Severance, que el fa el Tim Cook. És curiós. Està bé. Vale, seguim. En Rafael Jesús, que està per aquí, ens ha recordat una notícia, que és que Skype deixa de funcionar ara al mes d'abril, em sembla que era la data, vale? Es tanca. Sí que és veritat que molta gent de nosaltres que hem estat en temes de tecnologia l'hem anat deixant ja fa temps o fa anys, que és el meu cas i suposo que no serà l'únic, molts de vosaltres estareu exactament igual, però encara hi ha empreses i algunes de bastant conegudes que fan servir Skype com a eina de trucada, no? De trucada interna. És curiós. Pues sí, Skype tanca i tanca ja aviat, tot i que els usuaris podran migrar a Teams, crec que de forma bastant fàcil. Vale, en Redurdin ens parla d'en Terry Pratchett. Diu, parlant de Pratchett, s'ha de recomanar sempre, encara que en aquest cas no recomanaré el Discworld, sinó la seva saga, almenys a l'inici, la va començar amb uns altres escriptors i els últims llibres ja havia mort en Pratchett. És, la saga es diu La Tierra Larga, on explica que hi ha infinites terres en paral·lel i es pot passar d'una a la següent amb una màquina alimentada per una patata. Bueno, típic d'en Pratchett, que, com diuen, en Redurdin és per riure i pensar. I acabo amb Rup, acabo amb tu, amb una notícia, i és en relació al Firefox, que vas dir, compte que Firefox canvia les seves TOS, o a l'acord, o el contracte, per entendre'ns, o les això d'utilització, i que ara sembla que en aquest canvi podrà compartir certa informació amb tercers, no? Sembla que anaven per aquí els canvis de condicions d'ús del Firefox. I ja està. Acabem. Gràcies a tots els que heu estat per aquí. I per la resta, que sapigueu que continuarem la setmana que ve. No us perdeu els minuts mosseguis amb en Dani, que jo crec que serà interessant, sobretot perquè parlar amb ell sempre és interessant i per posar una mica d'actualització als temes de podcasting. Ens veiem. Fins ben aviat.